Nascut a Barcelona i des de fa 40 anys a Sitges, així es presentava Jordi Serra, un acte molt, molt auster des del punt de vista formal, en el qual gairebé bona part del discurs del candidat va venir donat també per algunes de les preguntes que li van fer. Escoltaran primer una referència inicial a l'entorn del programa que està desenvolupant el moviment d'esquerres, una referència pública al doctor Celis i el seu concepte del benésser personal com una de les fites a les quals s'ha d'aspirar en aquests Sitges del futur, i segurament aquells que recordin Jordi Serri, que recordin aquell pla estratègic de Sitges dels anys 90, si no amb aquest nom, Jordi Serra va posar sobre la taula la proposta col·lectiva de dedicar el primer any de mandat a un procés ciutadà que desemboqués en el desenvolupament d'un projecte de Sitges per als propers 20 anys, o sigui que recuperem d'alguna forma una iniciativa que el propi Serra va posar en marxa a inici dels anys 90. Bé, però això va ser la seva prèvia inicial. Després, algunes preguntes del públic, algunes quedaven fins i tot per si el mateix Jordi Serra va proposar fer unes primàries entre candidats d'algunes de les formacions polítiques que en algun moment havien apostat per fer una candidatura conjunta, o se n'havia parlat, entre elles Esquerra Republicana, en molts, molts, molts municipis, a la gran majoria de municipis on es presenta moviment d'esquerres, hi ha hagut un pacte previ a les municipals amb Esquerra Republicana. No ha estat el cas de Sitges. Jordi Serra ha explicat com o menys des del seu punt de vista, com han anat aquests mesos previs, però es va parlar d'això, es va parlar de l'economia de l'Ajuntament, es va parlar de la nova escola, en definitiva. Amb 40 minuts, el resumim, el Parlament de Serra, però sobretot les preguntes del públic a l'entorn de determinats problemes ciutadans que viu Sitges en aquests moments previs a les eleccions municipals del 2015. Primer, però, la presentació del candidat amb un faristol, al costat un plòter, el plòter de missatges, i al darrere la cortina negra de la sala d'actes del Rotín, una sala d'actes que estava plena de gom a gom. Així es presentava Jordi Serra.
Començo la presentació. Em dic Jordi Serra, tinc 70 anys, vaig néixer a Barcelona, al carrer Tamarit, davant del mercat de Sant Antoni. Fa més de 40 anys que visc a Sitges i em sento sitgetà. Soc enginyer industrial i en el camp professional he tingut la sort de poder treballar en temes molt diferents, alternant feines públiques i privades. Vaig ser professor universitari, he sigut soci d'un despatx d'enginyeria, he treballat com a consultor, singularment en temes relacionats amb el turisme i l'ordenació territorial. Vaig tenir la immensa fortuna de que m'encarreguessin la direcció de l'Oficina Olímpica i allí vam elaborar el projecte dels Jocs de la Barcelona del 92 i després els vam organitzar. Finalment, i ho he deixat pel final per donar-li dramatisme, he sigut durant 3 legislatures no consecutives alcalde de Sitges, el millor que m'ha passat. Fins aquí la presentació. La presentació del candidat. Però un candidat farà molt poca cosa sense un equip i sense un programa. I estem treballant. I aproximadament en un mes tornarem a convidar-vos per presentar-los. Us deia que estem treballant amb el programa. I quan vam començar vam decidir fer-ho pel començament, és a dir, per la introducció. I jo em volia permetre, avui, oferir-vos un tast d'aquest programa a través d'aquesta introducció. Diu així: sempre resulta difícil iniciar un programa electoral. En primer lloc, ens podem preguntar per què serveix un programa electoral? Per posar en ordre les idees? Per confegir un full de ruta que permeti en un futur exercir l'acció de govern? Per expressar desitjos que volem que esdevinguin realitats? Segurament hi ha part de veritat en totes les preguntes i en totes les possibles respostes, i probablement el resultat final seria la síntesi de totes elles. Anant un xic més enllà, seria lícit i pertinent interrogar-se sobre els motius pels que una persona decideix presentar-se a unes eleccions? Aquesta seria la pregunta del millón, i a l'ensems la més difícil de contestar. Sí que hi ha respostes fàcils, més o menys populistes, però semblaria adequat aprofundir-hi. Voluntat de poder, de prestigi, d'estatus, sortides i o millores laborals, vocació de servei, voluntat de millorar la qualitat de vida dels conciutadans, seria agosarat, ni que fos per aproximació, insinuar les motivacions individuals, encara que possiblement la realitat les faci difícilment destriables i que respongui a un conjunt de totes elles en percentatges diferenciats per cada un dels candidats. És més fàcil concentrar-se en les motivacions col·lectives, en les motivacions de cada un dels grups que es presenten a les eleccions. I per aquest motiu volem encapçalar el nostre programa electoral amb els objectius que més Sitges es planteja pel cas que tingui l'oportunitat i l'honor d'exercir responsabilitats de govern. Un petit apunt abans d'entrar en matèria. Un il·lustre metge humanista que va exercir a Sitges durant molts anys era un defensor del mot benésser, que associava a conceptes múltiples. No es referia únicament al benestar material, però l'englobava. No es referia exclusivament al benestar espiritual o cultural, però l'englobava. A aquests conceptes hi volia afegir el respecte als altres, l'equilibri amb la natura, la preocupació pel medi ambient, el reconeixement als drets dels animals, les responsabilitats que hem d'assumir vers les persones del tercer i també del quart món. Tot això era el benésser pel doctor Celis. Hem fet una recerca a diccionaris i buscadors i aquest mot únicament apareix de forma escardossera i associat a alguna marca relacionada amb el descans i el relax. Voldríem, doncs, fer nostre aquest concepte ampli emprat pel doctor Celis i dir que l'objectiu de més, al presentar-se a les eleccions municipals, és assolir el benésser personal dels sitgetans a través de l'equilibri social, cultural, de salut, d'educació i de treball, respectant el caràcter obert, tradicional, mediterrani i eclèctic, alhora residencial i turístic, cosmopolita i casolà, innovador i arrelat a les tradicions de Sitges. I seguidament desgranarem línies de treball. No hi seran totes. Altres s'hauran de modificar, perquè la realitat canviant ens ho pot aconsellar. En som conscients. Però per nosaltres aquest programa és i serà com un contracte, com un compromís ferm que s'estableix entre més els seus votants i la ciutadania en general. I per tant ens comprometem a que si en el decurs del mandat apareixen modificacions importants de les propostes, aquestes siguin comunicades i, en el seu cas, avalades pels sitgetans. Dividirem el programa en blocs per tal de fer-lo més entenedor. De fet, aquests blocs podrien configurar l'esquema d'un futur govern municipal que, si pretenem que actuï com un tot i que els diferents lideratges es coordinin per un objectiu comú, cal que s'agrupin de manera coherent. I encara una consideració. Els pobles, les ciutats necessiten projectes col·lectius per avançar. I portem 4 anys sense projecte. Aquest programa preté oferir-ne un, obert a altres aportacions, però no deixarà de ser una proposta d'un partit feta a partir de la il·lusió i la bona voluntat, però sense estar contrastada per la realitat i, sobretot, sense que estigui consensuada per tots. Cal una proposta col·lectiva i per això volem fer una concreció. Durant el primer any de mandat s'obrirà un procés al que es convidarà a participar entitats i particulars que desemboquin el projecte de Sitges pels propers 20 anys. El projecte de Sitges hauria de ser ratificat de forma àmplia i a poder ser unànim pel ple municipal o avalat per un referèndum de tot el poble. És igual, no sé quina és la fórmula. Però d'alguna manera aquest model no hauria d'entrar en discussió cada 4 anys. En tot cas, es podrien o s'haurien de discutir els instruments, les urgències o les oportunitats, però no pas discutir els objectius. Bé, ja n'hi ha prou d'introduccions i ara entrem en matèria. Com deien els poetes, el poble ets tu i tu i tu, i tot d'altra gent que no coneixes. I tot depèn de nosaltres, tot depèn sobretot de vosaltres. I ara us passo el micro, eh? Em sembla que hauran de començar a funcionar els talps, perquè aquí ningú aixeca la mà.
Justament, jo aquesta tarda hi he estat reunida per casualitat amb una persona que va estar de regidor amb vostè a l'Ajuntament quan estava d'alcalde. Llavors sé doncs, que tot el poble de Sitges guarda un record molt maco, com a mínim d'honradesa, de quan va vostè estar d'alcalde. Ara, jo m'agradaria, i ho sento però tinc que dir-ho així, que en aquests moments doncs, que volem que hi hagi una manera de funcionar nova, de que se tingui en compte també doncs, a la joventut, que es tingui en compte a les dones. Jo em pregunto, ja sé que vostè pot ser un alcalde meravellós, però no ha pensat que hi ha molts joves en aquests moments que també tindrien ja el moment, el dret de començar a ser alcaldes, a estar a primera fila? Primera, segona, les dones. Mai veig en tota la història de Sitges, que jo conec i des de que estic aquí, que cap dona hagi tingut el privilegi o el dret o no sé què d'arribar a ser alcaldessa d'aquí, d'aquest poble. Llavors m'agradaria molt que si volem començar a fer les coses diferents que tinguem en compte aquestes coses. Els joves per una banda i les dones per una altra banda. Em sembla que ja ens toca. Res més.
A veure, intentaré respondre perquè déu-n'hi-do, eh? En primer lloc, no em tracteu de vostè, sisplau, perquè si no creem una distància que no m'agrada. Per tant, si em permets...
Margarita,
tracto de tu. A veure, a mi m'ha costat fer el pas, perquè jo ja us ho he dit, tinc 70 anys, estic jubilat, i els jubilats tenim determinats privilegis, sobretot n'hi ha un per mi, que és que som propietaris del nostre temps. Aleshores, com que he viscut el que és l'Ajuntament i la dedicació municipal, sé que aquesta propietat desapareix en el moment en què, si ets alcalde ja no cal dir-ho, ja no ets propietari de res, ja els propietaris són uns altres, els propietaris del teu temps. I per tant no és un pas que l'hagi pres a la lleugera, ni he pensat bastant. Dit això, confesso que sento il·lusió i crec que puc aportar. Crec que les coses no han anat suficientment bé i em sembla, potser amb una certa soberbia, això cadascú és un tema una mica personal, no? Però tinc la sensació que puc ajudar a millorar determinades coses. Dius, barres el pas amb un altre? Home, jo crec que tenir 70 anys o tenir-ne 50 o tenir-ne 30 no és un tema definitori, en tot cas és un accident, però no és un mèrit per si mateix. Igualment et diria que ser home o ser dona per mi tampoc no és un mèrit per si mateix. En cada moment les persones hem de portar en funció del que puguem i el que sapiguem. I si és home, bé, i si és dona, també. I si té 20 anys, doncs estupendo, i si en té 80, també. Bé, jo he arribat a aquesta conclusió i no et vull treure en absolut les raons que has exposat perquè són perfectament vàlides. Gràcies, Margarita. Qui més? Qui s'anima? Mira, aquest és un tal. Ah, però us diré una cosa, les preguntes ells les deuen haver preparat perquè vam quedar així, però jo no les sé, perquè vaig preferir no saber-les.
Bona nit, Jordi. Es podem tutejar?
Bueno, si vostè vol.
Bueno, mira, jo com tinc les preguntes estudiades intentaré, ser el més escuet possible. Jo tinc tres preguntes molt fàcils, molt senzilles, i espero que les respostes siguin adequades i molt endreçades. La primera pregunta que et diria, escolta'm, aquí tenim un problema d'urbanisme que és les terrasses famoses de Sitges, o sigui, estan envaint tot un sector de la ciutadania que crec que no és correcte. Sé que hi ha normatives, no sé si és una, dos, o tres, o quatre, i que no es compleixen o són ambigües. M'agradaria que em donessis contestació en aquest cas. Després, hi ha una segona pregunta que em podria fer. Quines propostes tens per millorar... Em sentiu? Vale, escolta'm, quines propostes tens per millorar realment la convivència entre locals nocturns i els veïns afectats? I la tercera pregunta, aquesta és més complexa, més complicada, en relació a la possible aliança de Més amb altres partits, l'Esquerra Republicana, el PSC i entre altres, és cert que vas proposar fer primàries entre els candidats a l'alcaldia?
Començo per la darrera, perquè així me'n recordo bé. I a més tu, bueno, fas la pregunta, però saps perfectament la resposta. De fa mesos que estem... Però fa mesos que vam iniciar converses amb altres partits o amb altres grups que s'han presentat i que teníem coincidències o aproximacions amb el que, amb la manera de pensar i amb el programa, i hem intentat arribar a la possibilitat de fer una llista conjunta. Sí, fa mesos que vam començar a parlar. El que passa és que no han acabat de quallar, i segurament no han acabat de quallar una mica per culpa de tots. Entre altres coses, tothom li sembla, o tots els grups els hi sembla o ens sembla, nosaltres també, que el seu candidat és el millor candidat i que per tant ha d'anar al davant de la llista. I si l'altre grup diu, doncs no, ha de ser el meu, doncs ja hem begut oli, ja no ens hem sortit. Vam fer una proposta en aquest sentit. Vam dir, escolta, que cada un dels grups presenti el seu candidat i fem unes primàries. Deixem obert que sigui la gent la que decideixi qui és el que prefereixen votar com a alcalde. No hem avançat, no ens en sortim, no volen. Bueno, el tema, mentre no arribi el darrer dia, segueix obert. Si hi ha possibilitats, per part nostra no quedarà. A veure, les terrasses i el soroll, bueno. El soroll. Aquest tema és un tema que ja l'he viscut, si vol que us digui la veritat, esclar. Jo, el soroll, a l'estiu, el soroll, bueno, les cases, els carrers són estrets, la gent té la finestra oberta, els locals nocturns són els que són, la gent surt al carrer a prendre copes o a xerrar, i és un desgavell. I què s'hi pot fer? Doncs... parlar molt i arribar a acords i que uns aguantin una mica i que els altres estiguin disposats a complir la normativa. Normativa n'hi ha d'haver, evidentment, s'ha de fer complir, evidentment, amb l'elasticitat necessària per entendre que és un poble que té com a únic recurs econòmic el turisme i que, per tant, determinades coses es poden fer però fins a un determinat punt. És difícil la convivència. No ens ho amaguem ni diguem que tenim solucions i que amb una vareta màgica aquí la gent se n'anirà a dormir quan surtin de la discoteca. No, és complicat. És un tema complicat. Però la gent del sector, almenys els més conscients, estic segur que estan disposats a participar i col·laborar en busca de millors solucions de convivència. Segurament a través de campanyes que es facin en els usuaris, almenys els que no siguin més eixelebrats i més gamberros, també ho entenen, i per tant hem de tendir amb una certa elasticitat a buscar camins de convivència. I lo de les terrasses va una mica pel mateix cantó. A veure, hi ha un excés d'ocupació de la via pública a través de les terrasses, evidentment que hi ha un excés, i s'han de posar unes normes. I caldria posar unes normes que fossin aplicables a tot arreu, és a dir, A veure, un carrer de més de, o de menys de 10 metres no pot tenir una terrassa al davant ni de l'altra. Coses d'aquest estil. Ni estic dient que el carrer hagi de ser de 10 metres, perquè em sembla que no n'hi ha cap aquí. Sitges, ni estic preconitzant ara una solució exacta. Però sí que calen una normativa que digui en aquesta tipologia de carrers hi pot haver aquesta tipologia de terrassa. I una vegada decidit, això s'ha d'aplicar. Perquè, pel que jo sé, en aquests moments hi ha unes normatives, però l'aplicació és laxa. Jo crec que les normatives s'han de fer ben fetes i respectant els drets de tothom. Ara, una vegada feta la normativa, allò s'ha d'aplicar. Bueno, i el soroll igual, eh? S'han de buscar normatives que tinguin en compte totes les circumstàncies. Ara, una vegada decidida la normativa, aquella s'ha d'aplicar. Un altre, no sé si contestar, més o menys. Un altre tal, ostres.
Hola, bona nit a tothom. Jordi, em consta que el darrer any has estat mantenint entrevistes amb regidors de l'equip de govern i amb caps del departament de l'Ajuntament per fer-te una idea o conèixer com estava la institució i amb el permís, òbviament, de l'equip de govern. Quina conclusió, quina anàlisi fas d'aquestes entrevistes que has tingut el darrer any?
Abans ho he comentat amb la petita introducció que he fet. En els darrers 4 anys no hi ha hagut programa. A veure, els regidors amb els que he tingut l'oportunitat de parlar, he vist que en general tots ells eren, la immensa majoria, per dir-ho d'alguna manera, eren gent dedicada, gent amb ganes, gent amb voluntat de fer les coses ben fetes, amb els seus errors, que tots en tenim, evidentment, i les seves virtuts, que també en tenen. El que he trobat com a mancança ha sigut la falta d'un projecte comú. És a dir, si hi ha 8 o 10, no sé quants n'hi ha, regidors a l'equip de govern, doncs hi ha 8 o 10 línies d'actuació que fan el que poden i el que creuen millor per la seva àrea específica, però que no tenen relació ni en alguns casos poc coneixement del que fan altres regidories. Jo crec que això és producte, conseqüència d'una falta de coordinació, d'una falta de projecte comú. No m'atreveixo a dir d'una falta de lideratge, perquè això ho saben més els que estan a dintre, però en tot cas sí que hi trobo aquesta mancança d'un projecte comú que sigui aprovat, treballat i consensuat i amb ganes de tirar endavant, tots en amb un objectiu únic.
Aquest no és
cap. No és cap cap.
Però jo tinc un parell de preguntes que de fer-te. Aquesta enllaça una mica amb el que l'acaba de preguntar el Marc. Ah, ara millor?
Sí?
Doncs, a veure, a mi el que em preocupa en aquest moment és que, donada la proliferació de llistes que sembla que s'han de presentar en aquest moment, bueno, que es presentaran a les eleccions del mes de maig, aquest problema que estàvem parlant d'un projecte comú o una coordinació, jo és que la veritat és que m'esgarrifa de pensar com es podran posar a arribar d'acord, perquè a mi em sembla que en aquest moment els resultats seran el que tregui més, potser entrarà dos o potser algú entrarà tres, però vull dir, més, jo penso que pràcticament serà impossible. Aleshores, és molt difícil portar un ajuntament en aquestes condicions. Si ja normalment és prou difícil una coordinació quan hi ha un projecte o s'intenta tenir un projecte comú, en una situació com aquesta el problema s'aguditza i es multiplica per no sé quan. Però jo et volia, abans d'això, havia pensat preguntar-te un parell de coses perquè poguessis explicar una mica a tots. A mi m'interessen bastant sempre els temes d'hisenda, no? Llavors m'interessaria saber el tema dels impostos, si planteges alguna modificació. El tema també, a veure, sobretot perquè a mi també l'altra cosa que m'interessa molt és tot el tema social. En totes les carències que tenim en aquest moment, doncs necessitem molta ajuda social per molts col·lectius que ho estan passant, des de la gent que no té treball, des de la gent que necessita per beques escolars o des de qualsevol altra ajuda que tots en tenim a les nostres famílies, o si no els tenim a casa, en sabem d'altres famílies que ho tenen, no? Llavors, hi ha alguna cosa que ens puguis dir sobre això?
Tema impostos. A veure, jo crec que l'Ajuntament que hi ha en aquests moments, durant aquests 4 anys, ha aconseguit reduir el dèficit d'una manera notable. És un punt positiu a favor de l'equip de govern. També és veritat que això ho ha aconseguit a base de llisar-nos a tots amb impostos. Les coses clares.
Que s'hauran de pagar molts interessos també.
Aleshores, tal com estan les finances en aquests moments, el nivell d'endeutament crec que està al voltant del 100%, no crec que arribi en aquests moments, havia estat el 150 o por ahí. Amb aquest nivell d'endeutament, jo crec que no soc partidari, vaja, no és que no cregui, no soc partidari de pujar els impostos. També el que voldria dir, i això ho vaig aplicar durant els anys que vaig estar a l'Ajuntament com a alcalde, que tampoc sóc partidari de deixar passar els anys sense tocar-los els impostos. És a dir, jo crec que els impostos s'han d'anar adaptant a l'evolució del cost de la vida, el que diuen l'IPC, per entendre'ns. I si l'IPC no puja, doncs no cal pujar impostos. Si puja un 1%, doncs més val que pugem l'1%, perquè si no, al cap de 2 anys haurem de pujar aquest 1% més el que toqui. I ho notarem més. Per tant, des del meu punt de vista, els impostos han d'anar adaptant al ritme de creixement o de decreixement, perquè aquest any, per exemple, l'IPC ha disminuït, doncs els impostos han d'anar adaptant amb aquesta realitat. Els interessos. A veure, de tots els capítols de despesa de l'Ajuntament, del pressupost, la gran majoria dels capítols són difícils de retocar, perquè o bé són despeses fixes, o bé són subvencions d'aquestes que són històriques, o bé són els sous, o bé són els interessos i l'evolució dels préstecs. Aleshores queda un romanent, que aquest any ha sigut d'1 milió d'euros, deien, però que altres anys pot ser de no sé quant, un romanent que es pot aplicar a inversions. Bueno, les inversions s'han de discutir en cada moment i no, ara no anem a parlar d'aquest tema. En tot cas, quan parlem del programa, podem plantejar. Aleshores, amb el capítol de despeses, jo crec que el que sí que s'hauria de tocar i s'hauria de treballar molt és amb el tema dels interessos. Els préstecs que té en aquests moments l'Ajuntament no són homogenis. O sigui, no té un préstec únic, té tota una sèrie de préstecs amb entitats creditícies diferents i algunes amb l'Estat, i cada un d'aquests préstecs paga un interès diferent. Alguns paguen interessos correctes i alguns, els que venen del senyor Montoro, no sé si paguen un 5 o un 6%, el qual ho considero un disbarat. Aleshores, jo crec que realment un dels capítols que s'hauria de treballar a fons és el tema dels interessos, i per aquí segurament hi podrien haver estalvis importants. Hi ha una línia d'estudi o de possibilitat que seria, no sé com explicar-ho per no caure en la demagogia. Legalment no és fàcil fer-ho, jo he fet algunes consultes i legalment no és fàcil fer-ho, però per què no oferien als ciutadans la possibilitat de fer préstecs en el propi ajuntament? Si vosaltres aneu al banc i feu un dipòsit, us donaran un 0,5%. Doncs quin sentit té que el ciutadà faci un dipòsit, li donin un 0,5%, i amb els diners d'aquest ciutadà l'Ajuntament vagi a demanar un préstec i li demanin un 3 o un 4? no seria més lògic que el ciutadà li fes el préstec a l'Ajuntament i l'Ajuntament li donés un 2? I guanyaria el ciutadà i guanyaria l'Ajuntament. No és fàcil, però són línies a explorar. I finalment m'has preguntat el poti-poti de partits que hi pot haver després de les eleccions. Bueno, hi pot haver un poti-poti, evidentment. Hi pot ser. Jo he estat 3 vegades alcalde, com he repetit alguna fa una estona. Les dues darreres vaig ser-ho amb majoria absoluta. I és la manera més, més còmoda, però també més efectiva de governar. La primera vegada que vaig ser alcalde no tenia majoria absoluta, no, en absolut. Entre Convergència i UCD, aleshores hi havia un partit que es deia UCD, tenien 9 regidors, total n'hi havia 17 a Sitges. Aleshores hi havia un regidor d'Iniciativa, un regidor d'Esquerra Republicana i 6 regidors del grup socialista. És a dir, diguem que els que votaven Progre eren 8 i els que no hi votaven tant eren 9. Per una sèrie de circumstàncies els van posar d'acord i jo vaig ser alcalde com a cap de la llista més votada. Val. Què vaig fer? Vaig donar entrada a tots, els hi vaig dir, home, participeu tots aquí endavant, i més o menys vam estar funcionant bé durant els 2 primers anys. I jo no és que reconegui, és que recordo amb apreci el treball que van fer els regidors de Convergència, els regidors de l'UCD durant aquell període. Ara, quan es van acostar les eleccions, tothom va tirar per la seva i allò es va desfer, i aleshores l'últim any i mig va ser complexa, va ser complexa. Menys mal que hi va haver una regidora de l'UCD que va passar a donar-nos suport, i aleshores ja teníem els 9. Bueno, vam tirar com vam poder. Aleshores, què passarà ara? Doncs no ho sé. Si hi ha poti-poti, que és molt previsible, doncs s'hauran de buscar fórmules, tu. S'hauran de buscar fórmules. I segurament això no serà només a Sitges. Segurament aquest esmicolament de resultats es donarà arreu, i es donarà en ajuntaments i es donarà en altres estaments. I haurem d'aprendre entre tots aquesta nova manera de governar i aquesta nova manera de tirar endavant, i que els pactes es faran més necessaris i segurament haurem de ser més capaços de seure i de xerrar i de consensuar, i a lo millor és millor. Vés a saber. En tot cas, hem d'estar oberts i acceptar, a més, no hi ha més remei que acceptar el resultat. Escolta, algú, em sembla que ha sigut tu, un segon, em preguntaves les diferències entre el PSC i nosaltres, i no t'havia contestat. A veure, per mi el PSC és una... clar, és el partit de meu de tota la vida. Jo, bé, soc soci fundador del PSC. Fa 50 anys o 45. Jo estava a Convergència Socialista i d'allà vam anar a rebre el PSC. Per tant, és un partit que respecto i estimo. Ara, fa uns anys... jo quan vaig deixar l'Ajuntament em vaig allunyar volgudament, diguem, perquè si no podia semblar, després de tant de temps d'estar com a referent, podia semblar que volia controlar-ho tot i no anava per aquí. I em vaig allunyar. I després del jubilar-me em vaig trobar amb que el PSC havia derivat cap a unes postures que jo creia que estaven equivocades. I com que tenia temps i ganes, vaig dir, bueno, doncs ara ho intentaré. I no me'n vaig sortir. I aleshores, amb un grup de gent que també estaven en aquesta posició i altres que van coincidir amb nosaltres, vam decidir crear un nou partit que es deia NECAT. I ara aquest partit s'ha fusionat amb el Moviment Catalunya i et diem més. Què ens diferencia del PSC? Doncs, a veure, jo no m'agrada... Nosaltres, quan vam crear NECAT i més, vam dir, volem posar 3 potes, com un tamboret, no?, que s'aguanta amb 3 potes, doncs 3 potes. Una, tots els temes progressistes, social, socialdemòcrates, el que vulguis, aquesta part ens sembla imprescindible. Una segona, el compromís nacional. I una tercera, la transparència, el bon govern, un partit obert. Estem intentant una cosa, és molt complicada, perquè això d'un nou model de partit és fàcil de dir, però després a l'hora de fer-ho que no ens passi res. I no sé si ens en sortirem, de moment anem avançant a trompicons, que diuen, no? Perquè un dia ens en sortim, després això no acaba d'agradar-nos, tornem a canviar una mica, però bueno, ni que sigui per aproximacions successives, jo crec que sí que ens hi anem acostant. La utilització de les noves tecnologies, de l'internet, de que les coses puguin rebre la documentació, poder votar online, bueno, tot això van siguent elements que anem incorporant, que no en sabem, però que anem incorporant, i que jo crec que ens acosta a una manera de ser, de fer diferent de la manera clàssica com funcionen els partits.
A veure, Jordi, m'agradaria que expliquessis com veus tu la responsabilitat de l'Ajuntament envers els temes escolars, de l'escolarització reglada, o sigui, de l'ensenyança pública i l'ensenyança també concertada. I també el tema de sanitat, en quant a que tenim que anar-nos en els camils o així, si a la nit algú es troba malament, en fi, el fet de que es tanquessin les urgències de nit.
A veure, el tema de les urgències de nit és un desastre.
I
les farmàcies, un altre desastre. Clar, a veure, jo me'n recordo l'any 90, o no sé quin any era, però por ahí devia ser, la lluita que vam fer amb el gremi d'hostaleria i l'Ajuntament per aconseguir que hi haguessin urgències obertes a la nit. Des del meu punt de vista és absurd que un poble de 30.000 habitants que a l'estiu en té 60.000 no tingui urgències a la nit. Jo no ho entenc. Sí que és veritat que no és responsabilitat de l'Ajuntament, que això depèn de la Generalitat, però l'Ajuntament ha d'agafar la bandera i burxar tantes vegades com faci falta per aconseguir que s'obrin les urgències. I automàticament, si s'obren les urgències, s'obren les farmàcies. Per tant, ja està. Sobre el tema de l'ensenyament, també és un altre tema el que la responsabilitat de l'Ajuntament és limitada, perquè depèn de la Generalitat, sobretot a partir de l'ESO, no? Perquè amb les escoles de primària l'Ajuntament intervé una mica més. A veure, aquí, en quant a equipaments, cal resoldre d'una vegada per totes la nova escola. I això fa ja, no sé, 20 anys o 15 anys que s'està arrossegant i que no hi ha manera. Bueno, ara diuen que sí, bueno, a veure si és veritat. I si és veritat, doncs aplaudirem, i si no és veritat, hem de posar en peu de guerra els pares i les mares i anar a aconseguir-ho com sigui. L'Ajuntament ha de vetllar perquè els equipaments estiguin en condicions i hem de procurar-ho i ho hem de fer i tot el que faci falta. Però jo em sembla que l'Ajuntament ha d'anar més enllà, perquè encara que la responsabilitat sigui de la Generalitat, els resultats de l'ensenyament són per tots nosaltres. És el poble, és el futur del poble, l'ensenyament. És el futur dels nostres nois, dels nostres nens, de les nostres nenes, de les nostres noies. Per tant, jo crec que ens hem d'implicar molt a fons, tant a fons com ens ho permeti l'estament escolar, perquè l'estament escolar també és un estament complicat i no és fàcil entrar-hi, perquè els professors són molt curosos dels seus privilegis o de les seves obligacions, o no sé, agafeu la paraula que vulgueu, però costa molt intervenir-hi. Però dit això, encara que costi intervenir-hi, jo crec que l'Ajuntament ha d'ajudar en els professors, els ha d'ajudar, ha de col·laborar i, si pot, ha d'incitar, o no sé la paraula si és incitar, però en tot cas ha d'aconseguir que això vagi cada vegada millor. Ha d'implicar, ajudar a implicar els professors. Jo recordo que precisament amb tu vam estar treballant amb una assignatura que en dèiem assignatura Sitges, que el que intentava era que a través de les escoles i d'aquesta assignatura, doncs, els nens es sentissin partícips d'una vida col·lectiva, no? I això va funcionar durant un temps, després es va deixar de fer, després es va tornar a fer, ara no sé exactament si es fa o no es fa. Però en qualsevol cas crec que és una línia per la que s'hauria d'avançar i treballar. Jo no sé si us he convençut i no conec la vostra opinió sobre aquest acte o sobre la meva persona. El que us puc dir és que nosaltres seguirem treballant per poder oferir-vos la llista més solvent i el millor programa. Si trobeu errors, ens els comenteu. I si us agrada, feu un pas. Impliqueu-vos, comprometeu-vos, ajudeu-nos a construir aquest Sitges més vell, més amable, on el benésser dels sitgetans sigui l'objectiu de tots. I per acabar, deixeu-me fer unes darreres reflexions. És difícil parlar d'honestetat i de bon govern en els temps que corren. De manera contínua s'obren cròniques polítiques i judicials que afecten a quasi tots els estaments de la societat. A pesar d'això, i precisament per això en vull parlar, en un intent d'allunyar-me dels temes concrets i exposar alguns pensaments que crec que haurien d'inspirar els que tenen i tenim vocació de servei públic. Crec que haver treballat i poder treballar per Sitges i pel seu futur porta en si mateix la millor recompensa. Crec que el sistema de partits és imperfecte per governar un poble, però no en conec cap de millor. Crec que la política és contingent i que no s'ha de barrejar política i moral. Que les coses no són blanc o negre, veritat o mentida, bo i dolent. En molts casos és una qüestió d'opinions, és una qüestió de matisos. Crec que un valor de la política és la competència entre partits sempre que s'actuï en fair play i amb voluntat constructiva. Crec que cal una nova llei electoral, singularment per les eleccions municipals. Crec que hi ha el perill que els partits acabin perseguint el poder per si mateix sense un compromís sòlid i un projecte col·lectiu ben definit. Crec, i no són paraules meves, que no s'hauria de donar poder a una persona prou neuròtica com per necessitar-lo. Crec que no és convenient perllongar excessivament els mandats. Crec que quan la política es converteix en la forma de viure i el polític no té perspectives de guanyar-se la vida en una altra activitat professional, la qualitat de la política es deteriora. Crec que els polítics són persones normals i que no té sentit idealitzar-los fins a convertir-los en un model virtuós, però se'ls han d'exigir uns mínims. Crec que la immensa majoria dels alcaldes i dels regidors que han participat en l'Ajuntament de Sitges, des del govern o des de l'oposició, hi han esmerçat esforços i bona voluntat. En alguns casos amb errades i en altres amb encerts, però sempre amb la voluntat de fer-ho bé. Crec que estem passant moments difícils i que els problemes econòmics poden ofegar iniciatives. Jo mateix n'he viscut com a alcalde un parell d'aquests moments difícils. Però estic segur que ens en sortirem. Els futurs responsables municipals amb l'alcalde al davant per una banda i per altra la societat civil o com li vulgueu dir, sabran treballar conjuntament. I quan tots Sitges remen en la mateixa direcció no hi ha corrent que l'aturi. Crec que en l'actuació municipal cal ser alençens, seriós i audaç. Cal tenir en compte el present però mirar cap al futur. Crec que els responsables municipals han de tocar de peus a terra, però també han de somiar i han de ser agosarats. I sobretot, crec en les persones. Si em demaneu quin és el millor moment que he viscut en relació al meu pas per l'Ajuntament, no sabria trobar-ne un de concret. Però en qualsevol cas estaria relacionat amb la gent, amb els sitgetans i les sitgetanes, pels que he intentat i intentaré treballar i que tant m'han donat. Sitges, t'estimo. Gràcies.
Jordi Serra, l'alcaldable de Moviment d'Esquerra Sitges. El temps dirà si aquella dita castellana de quien tuvo, retuvo y mantuvo hasta la vejez es pot aplicar en aquest cas. En qualsevol cas, força presència de públic a la sala d'actes del Retiro en la presentació del que, bueno, sí que aparegui algun altre, del que seria el candidat més veterà dels que es presenten en aquestes municipals del 2015. 10 minuts i seran les 12. Esports en un moment.